Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Hola, bona nit. Mariano Rajoy ha anunciat ara fa uns minuts les mesures acordades pel Consell de Ministres com a resposta a la declaració unilateral d'independència del Parlament aprovada avui. Rajoy ha anunciat la nul·litat de les resolucions aprovades avui, la destitució del president Carles Puigdemont, del vicepresident Oriol Junqueras i de la resta de consellers del govern de la Generalitat. També ha anunciat, i aquesta ha estat la gran sorpresa, la dissolució immediata avui mateix del Parlament i la convocatòria d'eleccions autonòmiques per al 21 de desembre. De fet, el dijous 21 és el primer dia que es poden convocar segons la Llei Orgànica de Règim Electoral Central. Rajoy ha assegurat que l'Estat té el que ha de tenir per tornar a la normalitat legal. El president del govern espanyol ha subratllat que les mesures, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, són una clara resposta a aquells que, segons ha afegit, volen imposar-se per la força, i ha qualificat el dia d'avui de jornada trista. Mentrestant, la plaça de Sant Jaume de Barcelona és plena de gom a gom amb persones que han anat a la crida de les entitats sobiranistes per celebrar la proclamació de la República. Està previst que s'acabi aquesta festa cap a les 10 de la nit, quan el president Carles Puigdemont, els propers minuts, de fet, sortirà al balcó per anunciar davant dels concentrats aquesta proclamació de la República, que, recordem-ho, s'ha decidit aquest migdia, a primera hora de la tarda, poc abans de 3:45, al Parlament, amb 70 vots a favor, 10 en contra i 2 en blanc, amb els diputats de Ciutadans, PSC i PP absentats de l'hemicicle. I després de la proclamació de la República, diversos ajuntaments han mostrat en les últimes hores canvis en les seves façanes. Aquestes imatges s'han pogut veure en els ajuntaments de Vic, Figueres, Tortosa, Girona, Tossa de Mar i Amposta, d'entre d'altres, en alguns casos traient la bandera espanyola. Fins aquí l'actualitat. Seguim a Ràdio Estel molt pendents, també durant el cap de setmana, de l'actualitat política a Catalunya.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Del 27 de novembre al 4 de desembre t'espera el pelegrinatge per excel·lència. Vine amb el Club Més Amics a Terra Santa. Un viatge a la Galilea i Jerusalem. Un camí de fe, cultura i història. Del 27 de novembre al 4 de desembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte de e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Això acaba de començar, la temporada és molt llarga, tot just estem tancant el primer mes de competició, però venint d'on venim, és normal que els nervis i el cabreig de l'afició del Barça l'Assà vagi en augment i creix al mateix ritme que les derrotes consecutives de l'equip de Sito Alonso, amb la d'ahir a Milà per 78-74. Els blaugranes acumulen 4 derrotes consecutives, 3 a l'Eurolliga contra Estrella Roja, Salguiris i Milà, i una a la Lliga Endesa a la pista del Movistar Estudiant. És un Barça alarmantment irregular, capaç del millor, com es va veure ahir al Mediolanum Fòrum de Milà, guanyant de 15 punts, 19-34 en el segon quart, per després rebre un parcial de 20-5 per arribar amb un empat a 39 al descans. A la segona meitat, els italians van imposar el seu joc, el seu esperit rebotejador, i gràcies a un inspirat Jordan Theodore van arribar a guanyar de 9 punts a pocs minuts del final, malgrat l'intent de remuntada dels de Sito Alonso, que van acabar remant per deixar la diferència en 4 punts. Juan Carlos Navarro.
Hem tirat per terra un avantatge de 15 punts i, bueno, el diumenge tenim que guanyar com sigui perquè portem 4 seguides. I aquí per fer-ho, de fet, pues, fa 6 dies estaven jugant molt bé i ara sembla que tot és dolent, però tenim que aixecar-nos.
Doncs a Can Barça farien bé d'encendre totes les alarmes, si és que ja no ho han fet. Ha durat poc la tranquil·litat. Baskonia, Penya, Burgos, Panathinaikos i Obradoiro. Les primeres 5 victòries consecutives. Des d'aleshores ja van 4 derrotes consecutives. I diumenge arriba al Palau Blaugrana, Luca Murcia i Divon Navarro. Comencem aquí la gravació del bàsquet el dia d'avui, divendres, amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Endavant, Òscar Merino.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Presented by
Òscar Merino.
Doncs veurem quin ambient es respirarà diumenge al Palau en aquest compromís de la Lliga Endesa, 6a jornada, després que el Barcelona de Sito Alonso hagi mostrat els primers símptomes de feblesa, de fragilitat. En aquest inici de curs, de fet, en poques setmanes, en dies, l'equip blaugrana ha passat d'enamorar i d'engrescar l'afició a crear molts dubtes al voltant d'aquest projecte. Com es diu en aquests casos, ni abans eren tan bons ni ara són tan dolents, però el que queda clar és que aquest Barça necessita millorar molt i ràpid, des del primer, des de l'entrenador, a jugadors com Copodin, Presey, Serafin i etcètera, etcètera. Sito Alonso ahir, després del 78-74, a Milà feia aquesta reflexió.
The beginning of this EuroLeague is not going well for us talking about the results.
Aquest inici de l'Euroliga no està sent bo per nosaltres pel que fa als resultats. Estem competint en tots els partits, però en ocasions cometem errors senzills. El moment clau en el partit arribat, en els últims 4 minuts del segon quart, quan hem perdut un avantatge de 15 punts amb 3 pilotes perdudes seguits i un rebot defensiu que ens han agafat i ells s'han recuperat d'un moment delicat i complicat. Hem de millorar per ser un bon equip, però res ha de canviar en la nostra programació. És cert que és més fàcil construir un equip si vas guanyant des de la victòria, però hem de fer-ho també des de la derrota.
They get over this very bad moment and after has been a little bit more difficult to play against them.
Doncs el Barça-Lassa, en aquest nou projecte encapçalat per Nacho Rodríguez, des dels despatxos i Sito Alonso des de la banqueta, tot just està donant les seves primeres passes. Però quan semblava que començava a córrer a una molt bona velocitat, a un molt bon ritme, han superat 4 vegades consecutives i això ha provocat que l'afició comenci a tenir dubtes. Juan Carlos Navarro reconeix que diumenge han de trencar aquesta dinàmica de derrotes com sigui.
Llàstima, la veritat és que hem tirat per terra un avantatge de 15 punts al segon quart. Ens hem donat confiança i la segona part han estat més encertats. Moments puntuals pues, no han jugat gaire bé. I bueno, el diumenge tenim que guanyar com sigui perquè portem 4 seguides.
Això és el que et volia dir, Juan Car, tu que ets el capità. 4 derrotes seguides, amb quina mesura pot afectar l'equip?
Bueno, l'equip estava ara mateix malament. Però a partir de demà tenim que millorar com sigui. I aquí per fer-ho, de fet, pues, fa 6 dies estaven jugant molt bé i ara sembla que tot és dolent, però tenim que aixecar-nos i ja et dic, ja s'ho comença per guanyar diumenge.
I estem a la redacció del diari Esport, Xavi Martínez Olivar. Hola, Xavi, bona nit.
Hola, bona nit.
Sorprenent. Com ha acabat la pel·lícula Can Barça en pocs dies, no?
Sí. Portàvem 5 victòries consecutives, ara estem amb 4 derrotes consecutives. Bé, jo no vull justificar ningú. Estem davant d'un nou projecte per segon any consecutiu, això ho vull remarcar, amb un nou entrenador, crec que 8 jugadors nous, i a partir d'aquí s'han d'aconseguir els automatismes, tant en atac com en defensa, per assolir-ho. Què passa? Que això s'ha d'aconseguir, tal com està muntat el calendari, i aquest any encara apunta pitjor amb les finestres de seleccions, sobre la marxa. i llavors l'equip pues està donant, que encara no està complert, vull recordar que queden Raheem Sanders i Víctor Claver, i l'equip està caient. A veure, quan un projecte creix, o ha de créixer, necessita una confiança. El que parlava abans dels automatismes, i evidentment quan no surten les coses, surten els dubtes, i el que és pitjor, quan entres en una dinàmica de dubtes i de derrotes, les dubtes creixen.
El problema, però, Xavi, és que es van crear moltes expectatives, l'afició o l'equip va enamorar, no?, d'una forma molt ràpida l'afició, i això, no?, que es van crear unes expectatives que, doncs, ara mateix s'han convertit en dubtes, no?, com tu deies.
Sí, no, és evident, clar, venim de l'any passat, que veníem, i si se'm permet l'expressió, de la misèria, la misèria, perquè no havia tingut una temporada tan dolenta, sobretot a l'Euroliga. Clar, evidentment, tu poses 8 jugadors nous, jugadors que, com en el cas de Presley, eren melons per obrir, i bé, ara s'ha entrat, clar, tu tens el risc d'això, de que si les coses funcionen bé, quan vas a favor del vent, com dic jo, tot va bé, però quan han sortit els dubtes, quan les coses s'han complicat, l'equip ha tret les coses que no tenia assimilades, i llavors arriben els nervis, clar, i això té un perill, que causa en una dinàmica que dius, jo vull fer les coses bé i em surten malament, i quan pitjor em surten, pitjor, més ansietat tinc. I llavors, clar, estàs amb aquesta dinàmica que considero que és perillosa. Perillosa, sobretot, especialment tal com està muntada l'actual de la Lliga.
No? Mm-hmm. Doncs a veure si es trenca aviat aquesta dinàmica, amb una victòria, diumenge a casa contra el Luka Murcia, però entens que de moment el club ha de tenir tranquil·litat?
El club suposo que el club és conscient de que ha canviat un entrenador i 8 jugadors. Sí, clar, si has de tenir... Jo crec que l'altre dia posava d'exemple jo el Madrid. El Madrid porta molts anys amb un nucli dur, amb el mateix entrenador, i a partir d'aquí poden anar arribant els reforços de cada temporada i es van acoplant amb una dinàmica ja establerta. Evidentment, aquesta dinàmica no està ficada al Barça perquè els jugadors s'han reunit al mes de setembre, diguem. Sí, el que passa és que el Barça, clar, és evident que el Barça té, com gran club, té l'obligació de guanyar sempre. I clar, tot això crea un caldo de cultivo, com es diria en castellà, que no és bo. Si seran capaços, haurien de ser capaços de sortir d'aquí, sobre la marxa, evidentment, torno a recordar, hem tingut 5 partits en 9 dies i aquí la competició no perdona i tu ets el Barça. Clar, compatibilitzar tot això és complicat, però bueno, per això estan els que estan. No?
Doncs la gent es va engrescar, i amb raó, molt ràpid, perquè el club va donar aquestes sensacions sobre la pista, amb la victòria, per exemple, a casa contra el Panathinaikos de Xavi Pascual. I ara, doncs, el que deies tu mateix, Xavi, aquests dubtes que s'han instal·lat, no?, en l'afició després d'aquestes 4 derrotes consecutives. Però vaja, esperem que tot plegat es pugui reconduir, no?
Sí, no, jo l'altre dia, un home amb seny de la plantilla, com és el Pau Ribas, crec que vaig veure les declaracions seves, que deien, ni abans eren tan bons,
exacte,
ni abans eren tan dolents, que això és un tòpic, però ell va acudir al tòpic per dir això. És evident que bueno, que s'ha d'intentar acoplar la gent a la idea que té l'entrenador de bàsquet, del seu joc. És evident que també tenim uns problemes evidents, com és el tema del base, que tenim el Phil Presley, que és un jugador que acaba de debutar a Europa, que se l'està exigint, clar, té un nivell d'exigència perquè és el Barça, i el jugador no sé si serà capaç d'aguantar això.
Home, el que està clar és que li està costant, això està clar.
Sí, no, li està costant, i a més tenim, ja he comentat altres vegades, que aquí tenim un tema que s'hauria d'aclarir abans possible, que és el tema del Tyrese Rice, no? Perquè és un jugador que té contracte, molt al contracte, li queda un any, el club ha decidit pels motius que ell coneix, prescindir d'ell, que no, té, no, no pot formar part del projecte esportiu, se l'hauria de posar una sortida. Perquè, clar, tot això també són temes que convoquen una pressió, no? El dia que aconsegueixis 3 victòries un altre cop, sobretot fora de casa, que és la gran, és la gran assignatura pendent en l'Eurolliga, pues, suposo que els jugadors s'alliberaran. Però, clar, fins això és un cercle bastant viciós, no?, el que està ficat al Barça, i s'hauria de tenir una mica de tranquil·litat dintre, sobretot dintre, i jo suposo que la tenen, i fora, i intentar sortir d'aquí. Mm. Perquè, clar, quan l'ansietat és mala consellera, no?
Sí, sí. Doncs a veure si el Barça és capaç de tornar al camí de les victòries. Xavi Martínez Oliver, company del Diari Esport, una forta abraçada i gràcies per passar-te pel bàsquet al dia.
A vosaltres, una abraçada.
Doncs el que dèiem, després de 4 derrotes consecutives, el Barça-Lassa de Sito Alonso, diumenge al Palau, se les veurà amb Luca Murcia, Divón Navarro i Brad Oleson. Això és el que opina el tècnic del conjunt murcià, ex-Manresa.
Lo único que significa que llevan 4 victorias, 4 de las seguidas, es que tienen que estar más cerca de ganar el siguiente. Esperemos que sean 5. Bueno, yo creo que de estos 4 partidos, 3 son de Euroliga, con lo cual tampoco es una sorpresa, y creo que no recuerdo cuándo fue la última vez que Barcelona ganó en Estudiantes, con lo cual tampoco son derrotas que puedan sorprender demasiado, ¿no? Yo creo que son partidos que ellos han competido bien, que se han decidido en el último cuarto, tanto el Zalgiris como el de ayer, el Estudiantes en los últimos minutos. Bueno, yo creo que es un equipo que está compitiendo bien, que es verdad que les puede faltar un poco de regularidad en el juego, que tienen algunos baches, pero yo creo que como todos los equipos a estas alturas de la temporada, ¿no?, que nadie ha conseguido, salvo 2 o 3, tener una línea bueno, muy continua en el rendimiento. Es una plantilla espectacular, que bueno, un equipo que aspira a ganar todos los títulos de la temporada, y un partido que evidentemente en su casa pues tiene una dificultad extrema.
I a tot això fem un cop d'ull als marcadors definitius de la 4ª jornada de l'Eurolliga, que ja ens deixa el Barça 3 victòries dels líders invictes, Madrid i Olympiacos. Estrella Roja 87, Maccabi 84, Salgiri 66, Real Madrid 87, amb un altre partidàs de Luka Doncic, Olympiacos 92, Kimki 75, Milà 78, Barcelona 74. I avui divendres es disputen a l'Efes Cheska, Brosbamberg, Baskonia, el dia que el club basc ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez. El tècnic català, campió de la Lliga Endesa la temporada passada amb el València, torna a la banqueta i ho fa substituint a Pablo Prigioni.
No voy a comentar el partido, lo que sí, no voy a continuar siendo el entrenador del equipo. No estoy siendo capaz de ayudar a estos jugadores a que jueguen un buen baloncesto, y eso es lo que más me duele interiormente. Me duele mucho dejar el club en esta situación y no cumplir esas expectativas que ellos tenían, pero prefiero dejarlo pronto para que el club tenga margen de reacción, ¿no? Y está muy, muy pronto. Luego hablaremos con el club, pero porque todavía no hablé, lo acabo de decir ahora a ustedes primero, pero realmente no me apetece seguir entrenando el equipo.
Doncs avui Sergio Valdeolmillos, el segon de Pablo Prigioni, el que dirigeix el Baskonia, abans que Pedro Martínez es faci ja càrrec de la plantilla del conjunt basc. I avui també Panathinaikos, Fenerbahçe i València Bàsquet, Unicaja de Màlaga. I compta perquè amb 3 derrotes consecutives a l'Eurolliga, el proper partit europeu del Barça-Bassa serà el proper divendres al Palau contra l'invicte Olympiacos. I encara a Europa, Eurocup femenina, l'invicta també Unix Girona sumava ahir la tercera victòria consecutiva, derrotant 86-55 al Zeglet hongarès. Eric Suris.
Molt content pel treball de l'equip, una vegada més. Perfecte no pot ser, perquè hem comès errades, però en línies generals estic d'acord que sí, que ha sigut un partit molt bo, que estem molt satisfets. Una vegada més, doncs, hem controlat, com et deia, el ritme del partit, i sempre des de la defensa imprimint aquesta dificultat en el joc del contrari, i això doncs, està sent una de les nostres, senyes d'identitat principals, i hem de continuar per aquest camí.
Doncs l'Espart City Telefon de Girona, líder invicte del seu grup, té molt encarrilada la classificació per la següent fase de la competició continental, però encara no de forma matemàtica. El proper partit de l'Unix Girona a l'Eurocup el disputarà el proper dijous a Fontejau contra el Guernica. Serà el primer partit de la segona volta d'aquesta primera fase de la Eurocup. Deixem Europa i anem amb les lligues domèstiques.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs demà dissabte comença la sisena jornada de la Lliga Endesa, que arriba amb urgències per part d'uns quants clubs, malgrat que la competició acaba de començar. Tots just estem acabant el primer mes ACB. Hi ha equips que necessiten imperiosament sumar victòries. És el cas del Divina Joventut, que encara no s'ha estrenat. El Barça Lassa, que vol posar fi a quatre derrotes consecutives entre Euroliga i Lliga, o el Morabanc Andorra, que suma una sola victòria per 7 derrotes en aquest inici de temporada entre Lliga Endesa i la Eurocup. Sensacions certament dolentes, que uns i altres volen tallar d'arrel amb una victòria aquest cap de setmana. Aquests són els enfrontaments corresponents a la sisena jornada de la Lliga Endesa. Demà dissabte a les 7, San Pablo Burgos, Real Madrid, i a 8:15, Montequit, Fuenlabrada, Montbus, Obradoiro. Diumenge, 12:15, Barcelona, UCAM, Múrcia, Morabanc, Andorra, Iberostar, Tenerife, Guipúzcoa, Bàsquet, Retabet, Bilbao, Bàsquet, i el Divina Seguros Joventut contra el Real Betis Energia Plus. Els dos conjunts busquen la primera victòria del curs. Des de la penya, escoltem el tècnic Diego Campo.
Yo no lo dramatizo, pero tampoco te acostumbras. Es decir, te pasó una vez, te pasó tal, pues no te acostumbras nunca, ¿no? Porque uno no se acostumbra pues, a perder en la vida. Lo que queremos es, trabajamos, entrenamos para ganar. Pero creo que es importante centrarse en el aquí y ahora, en lo que tienes que hacer. Y centrarte en lo que eres responsable tú individualmente, porque lo de los demás es difícil cambiarlo, y desde ahí sí. Desde pues, no ser víctima y saber qué quiere hacer esto, hacer un sprint más o estar concentrado ahora y ayudar al otro, desde ahí es donde pues, empieza a mejorar el juego, que es lo que queremos hacer. No, nuestro primer objetivo no es querer ganar el partido, es jugar mejor. Bueno, la verdad es que es un equipo que ha necesitado tiempo porque han hecho el equipo de últimos. Luego, desde una estructura de la LE, pues han intentado ir construyendo un equipo de ACB y la verdad lo que yo veo es que tiene mucha calidad, ¿no? Pero no solo en los nombres conocidos, sino en nombres no tan conocidos, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo importante va a ser estar tranquilos y jugar tranquilo.
I a la plantilla del Betis trobem a un ex-penya que diumenge tornarà a Badalona dues temporades després, les dues temporades que està jugant a l'Eport, a Melilla i amb Breogán. Marxem a Sevilla. Josep Franco, hola, Josep, bona nit.
Hola, què tal? Com estàs?
Amb ganes de tornar a trepitjar l'Olímpic de Badalona, no? Imagino.
Doncs sí, després de dos anys que he estat a l'Alès, que també he pogut tornar a la visita clàssica que ha compartit l'Olímpic, doncs sí, amb ganes de tornar. Sempre és especial tornar a Badalona, però jo soc d'allà, tinc tota la família, tots els amics i demés, i tinc ganes de tornar.
Imagino que a principi d'aquest curs, quan signes pel Betis, era aleshores equip de l'Eport, però finalment els jutjats va recuperar la plaça, ni somiant t'esperaves ser equip ACB aquesta temporada, o ser jugador ACB aquesta temporada, no?
No, la veritat és que va ser tot ràpid. Jo vaig firmar per l'equip a l'Eport, vaig intentar aguantar una miqueta les opcions per intentar entrar a un club ACB durant l'estiu, al final no es va donar el cas, i bueno, vaig agafar l'opció aquesta de Sevilla i ja dic, vaig firmar i els dos dies va sortir que l'equip jugaria a ACB i molt content, perquè al final bueno, s'ha seguit apostant per al bloc que havien fitxat els jugadors que havien apostat per l'equip quan estava l'ERP. L'equip va apostar per nosaltres també a ACB i bueno, tenim un bloc nacional que crec que és important que al final ajuda que la ciutat i aquí se senti identificat amb els colors.
I què em dius del vostre inici, el 0-5?
Pitjor del que esperàvem. Sí que és veritat que hem tingut certes dificultats per acabar de configurar la plantilla. Van arribar tots els jugadors i vam poder començar a entrenar tots escassos 10 dies abans de començar la competició, però bueno, això tampoc no va servir com a excusa. Sí que és veritat que arribem a l'inici de la competició en un moment doncs, bastant llunyà al que volíem arribar en un principi, però bueno, ens ha servit també adonar-nos de la realitat, i que si no estem competitius i no estem jugant en una dinàmica positiva, doncs que aquí qualsevol equip et pot passar per sobre amb molta facilitat.
Mm-hmm. Això acaba de començar, encara no hem acabat el primer mes de competició, però imagino que ja potser es nota, no?, la certa urgència per tant la penya com vosaltres, per sumar ja per fi la primera victòria.
Sí, sobretot pel que fa a l'aspecte del joc que estem mostrant. Sí que és veritat que l'últim partit, doncs, bueno, crec que es va notar una milloria bastant considerable, però anteriorment hem tingut algun partit que no hem arribat a competir i hem estat amb opcions d'endur-nos al cap moment. Llavors, bueno, és una cosa que volíem treballar, crec que l'última setmana plantejant el partit de Fuenlabrada, doncs vam fer un canvi bastant considerable. Vam començar el partit guanyant, que és una cosa que no havíem començat fins al moment. L'equip va jugar millor, vam tenir moments de molta fluïdesa al minut del partit, i bueno, és una mica el canvi que volem seguir, allò que volem recuperar, i va, que estem treballant.
Mm-hmm. I de la penya que em dius?
Doncs és una llàstima també que estigui en una situació com la nostra, quan són dos equips que encara no coneixem la victòria de la Lliga. Sí que és veritat, doncs, que, bueno, que sí que han guanyat algun partit oficial amb la competició europea, però bueno, són equips que segur que acabaran jugant la temporada molt millor del que l'han començat, i a veure com va l'evolució.
Mm-hmm. Per cert, com a curiositat, es dona la circumstància, crec que serà la primera vegada en la història que passa una cosa semblant, que l'speaker de la penya... Et sona, no?
Sí, em sona. Crec que l'he vist alguna vegada.
Quim Frank, no?
Sí.
No serà germà teu, no?
Doncs sí.
Ja li has dit que canti els teus triples o no?
El què, perdona?
Si li has dit que canti els teus triples o no?
Bueno, ja vam fer la conya durant l'estiu, perquè, bueno, al final l'any passat vaig fer una bona temporada i pensava que hagués pogut tenir l'opció de jugar a CD algun equip. Al final, bueno, doncs em va sortir això de Sevilla i ja vam fer la broma durant l'estiu de que si fico algun triple o alguna cosa que em diria avui no et dono el sopar o alguna tonteria d'aquestes, que és bastant habitual a mi.
Hola, Quim.
Hola.
Sí, què vols?
Us podeu saludar, si voleu.
Què dius?
Sí, com estàs, tio?
Bé, molt bé.
Per diumenge imagino que serà un partit especial per tots dos, Quim.
Sí, la veritat és que sí. A veure si no es porta malament.
Tu li cantaràs els triples o no, al teu germà?
Bé, em costarà ara aguantar-me, la veritat, però... Bueno, és el que toca.
A la boca petita els cantarà, amb la boca petita.
Home, quan hagis de presentar els jugadors de la penya, del Sevilla, del Betis... Se't farà que estrany o no, això d'anunciar el Josep Frank?
Home, sí, clar, a mi m'agradaria que estigués a l'altre banquillo, no?, i poder-lo presentar amb més alegria, no com a visitant, però bueno, sí, la veritat és que se'm farà raro.
Imagineu-vos que... Posats a imaginar, que guanya el Betis amb un triple teu, Josep.
Hòstia. Sí. Potser se m'escaparia alguna cosa i tot.
No, segur que no. El meu germà és molt professional.
És un gran professional, digues-hi, home.
I què va.
Per tu...
Esperem no arribar aquí.
Per tu, Josep, serà especial això, o què?
Sí, i tant. Poder anar a escalfar i abans d'escalfar veure'm un germà per allà i acostar-me i donar-li un petó, i a més, clar que serà especial.
Doncs, escolta, diria que és la primera vegada, no sé si en la història de l'ACB o del bàsquet en general, que passa una cosa com aquesta, eh? No en tenia constància jo de cap altra, eh?
Doncs sí, molt probablement. Jo tampoc no conec cap cas que hagi passat això en el passat, i, bueno, és una curiositat que fa bastanta gràcia.
Bueno, doncs és una de les anècdotes que envolten aquest Divina Joventut Betis d'aquest diumenge. Escolta, acabo, Josep. Què n'has tret de l'experiència d'aquests darrers dos anys a l'Aleport amb Melilla i Breogán?
Uf, doncs he après una barbaritat. Una barbaritat. Més que res, per al moment en què vaig anar a l'Alep, jo vaig estar l'últim any a CD a Sant Sebastià, que va ser un any bastant complicat. Vam baixar i, bueno, no comptava tampoc amb gaire protagonisme, i els anys de l'Alep m'han servit per adonar-me de com he intentat jugar per fer que l'equip vagi millor. Mm-hmm. Llavors, bueno, he tingut la sort d'estar en dos equips capdavanters de la competició, com són Melilla i Breogán,
ho he comptat amb bastants minuts i bueno, aquesta experiència de jugar amb bons jugadors i de ser una peça important a l'equip doncs, m'ha servit per recuperar una mica la confiança que semblava que en algun moment havia perdut i